Amb aquesta musiqueta tan dolça ja esdevinem qui ve aquí i qui està aquí amb nosaltres en aquest moment. En Miquel Costa, molt bon dia, Miquel.
Bon dia, Merche, com va?
Amb la teva contraportada cultural, que sempre aprenem coses noves amb tu. És molt interessant aquest espai que fas, eh? Ens ensenyes coses.
Sí, val, estic contenida, d'això es tracta d'alguna forma, no? I es tracta també de... Normalment parlem de filosofia avui també i es tracta de fer-ho d'una forma que ens arribi, no? Tradicionalment sentes la filosofia com aquella cosa farragosa i complicada que no s'entén, no sé que siguis un friqui d'aquestes coses, no? Però la filosofia al final és la manera de pensar i aquests coneixements es poden transmetre d'una manera complicada, com els agrada a molts, o també es poden transmetre d'una manera prou senzilla, com intentant fer-ho en aquesta secció i com ho farem avui.
Sí, la setmana passada vam estar parlant d'autors, de filòsofs coneguts, i avui parlarem també de filosofia.
Sí. La setmana passada vam parlar d'autors i de novel·listes.
I avui
parlarem de filosofia, i el que he fet és dividir la gran història de la filosofia, que té uns 25 segles més o menys, i l'he dividit en quatre grans etapes. I d'aquestes quatre grans etapes, des que va començar la filosofia 500 anys més o menys abans de Crist fins a dia d'avui, d'aquestes quatre grans etapes he fet quatre retrats robots del pensador que correspondria a cada època. Uh-huh. O sigui, quatre maneres de pensar associades a quatre etapes de la filosofia.
Que sembla que canviava el pensament.
Sí, canvia el pensament, i això no vol dir que siga un canvi que es produeix de manera sobtada i que passem a pensar d'una altra forma. Ja veuràs que aquest retrat robot d'aquests quatre pensadors que corresponen a aquestes quatre èpoques a vegades es mesclen i es dilueixen i que va canviant. Però sí que cada manera de pensar correspon més o menys a una època. Ja et dic que són quatre grans èpoques, com en podríem haver fet vuit, potser, no? Però
sí,
hem triat aquestes quatre.
Val? Som-hi.
Mira, la primera etapa seria el que s'anomena la filosofia antiga, que és l'antiga Grècia i Roma, no? Des dels començaments de la filosofia, 5 o 600 anys abans de Jesucrist, més o menys, fins a la caiguda de l'imperi romà. Aquesta seria la primera etapa. La segona seria la filosofia medieval, s'acaba des de més o menys la caiguda de l'imperi romà fins en el Renaixement, allà cap a meitat de segle XVII, 1600 i pico. Després vindria des de el que és la filosofia moderna, des de que s'acaba aquest Renaixement, comença la revolució industrial fins al segle XX, fins a finals del segle XX. I ara estem immersos, i amb això hi ha moltes discussions entre diferents pensadors, però m'agrada aquesta idea de que comença el postmodernisme amb la caiguda de les Torres Bessones, és a dir, el començament del nou segle. Uh-huh. Val? I per tant estaríem amb aquesta, actualment estaríem iniciant aquesta filosofia, aquest modus de pensar postmodern. Val? Aquestes són les quatre grans etapes: la filosofia antiga, la filosofia medieval, la filosofia moderna i la filosofia postmoderna. Val, anam en la primera etapa, l'etapa de l'antiga Grècia i Roma, el que crea en aquest cas és el que podem anomenar el pensador tradicional, és a dir, una manera de pensar tradicional. És una persona que encara existeix avui, totes aquestes persones existeixen avui, aquests quatre retrats robots que farem, eh?
Sí, vale.
Que pensa com pensaven, més o menys, a grans traces, els antics grecs. És una persona, el pensador tradicional, que li agrada anar sempre a l'essència de les coses. És, vindria a ser allò que anomenam un purista, filosòficament parlant, de pensament, un purista, que és pur, que va a la idea pura, a l'essència. No? És una persona que rebutja sovint la complexitat dels plantejaments perquè pensa que són construccions mentals i socials. Val? I, d'alguna forma, prefereix anar a la fi última de les coses, en el significat profund de cada qüestió. Uh-huh. Per exemple, si es parla de corrupció, el tema que a tractar és la corrupció, un pensador d'aquest tipus, un pensador tradicional, es preguntaria què és el que fa que els governants siguin corruptes. Quina és la raó que fa que allò que és siga com és. per dir-ho en termes filosòfics. No?
Entès.
Aquest pensador pensa que l'home és bo per naturalesa i pensa que la solució a les coses està en el coneixement i que el coneixement es pot adquirir. Això és un pensament aristotèlic. Un dia parlarem d'Aristòtil i veurem això, no? La teoria del coneixement d'Aristòtil és de lo cognoscible, d'allò que es pot conèixer. És el que et farà ser millor persona, el que et farà entendre la realitat, és sempre a través del coneixement.
O sigui que la ignorància és la que decideix una mica la teva actitud?
La ignorància és la que t'allunya de l'objectiu de ser ser humà, de la felicitat i del coneixement. Sí, uh-huh. El coneixement en contraposició a la ignorància.
Vale.
I aquest és el pensador tradicional. No? És, el pensador tradicional pensa que aquest coneixement estableix l'harmonia, podríem dir, entre la persona i l'àmbit que l'envolta, ja sigui social o natural. Val? Entre la persona i la naturalesa, el que fa que s'estableixi harmonia és el coneixement. El coneixement en un sentit més ample. Val? I és una persona bàsicament racional. Saps que hi ha persones sí. racionals, hi ha persones que no són tant. Val? El pensador tradicional és, en definitiva, una persona molt, molt racional. Pensa que amb la raó es pot aconseguir tot el coneixement.
Vale.
Sí? Aquest Entes. És el primer tipus que correspon a la tipologia, mai millor dit, del pensament tradicional típic i que es va fraguar en l'antiga Grècia i també a Roma. Uh-huh. Després, tenim aquesta segona etapa de filosofia medieval, una etapa molt llarga que va des dels primers segles de la nostra era fins en el Renaixement. Són una quinzena de segles, una etapa llarguíssima, fosca. És el que provoca el pensament teista.
Què vol dir, pensament teista?
Pensament teista és aquell que creu en déus.
Ah,
i dic en déus, fixa't que ho dic en plural.
No és sí, en només, diferents déus.
Sí, no és només el nostre gran déu, no és només Yahvé, no és només Alà, no és només una divinitat religiosa. Uh-huh. Val? És tota aquella entitat superior que està per sobre dels humans, que és inqüestionable. Per exemple, la pàtria, seria una idea també teista, típica d'un pensament teístic, que és una idea superior, inqüestionable, que ho regula tot, la pàtria.
Uh-huh.
La indissoluble unitat d'Espanya seria una idea teista, per exemple.
Per exemple.
I seria típica d'un pensador d'aquest moment, no? D'un pensament...
Filosofia medieval.
Sí, profundament medieval. Totes les qualitats de l'ésser humà, segons aquest pensament, justícia, pietat, esperança, valor, la virtut que deien els antics grecs, emanen de diferents divinitats que ens serveixen com a mirall per corroborar allò que som naltros, que som persones imperfectes. Per tant, tenim un mirall amb els déus o amb les idees superiors per intentar ser millors. Val? Què passa aquí, en contraposició a l'altra tipologia que havíem definit, que era una tipologia racional, aquí és una tipologia, és un pensament irracional. La raó no és tan important, o és més aquest codi moral, religiós o d'una divinitat superior, que et fa creure, et fa tenir fe en alguna idea, insisteix, superior, no és tan home. Val? La lògica, la ciència, el coneixement, d'alguna forma, sí, són eines acceptables per a aquesta mentalitat, però són per aconseguir una finalitat a una obediència divina, de caràcter mític, de caràcter diví, perdó.
Sí, que la lògica aquí no es busca tant, no?, com a l'antiga filosofia.
És una lògica divina, uh-huh. És a dir, és una coherència intrínseca en si mateixa, però que respon a una idea divina, a un mandat diví. A un codi ètic que emana d'una divinitat superior.
Entès.
Per tant, sí que hi ha lògica interior, sí que hi ha coherència, però vale. Respecte d'un codi moral que ens ve de dalt. No? Quan Moisès baixa amb les taules de la llei, d'alguna forma el que està fent és portar un codi de comportament que és lògic en si mateix, és molt lògic. No deixa de ser lògic.
Ah, vale.
Que no siga racional no vol dir que no siga lògic. Simplement que la raó, en aquest cas, està per sota de la divinitat, de la fe.
Entès.
Val? I mira, en aquest moment, perquè s'està fent potser la cosa una mica farragosa, si vols podem posar, ja que estem parlant de déus, la
sí.
Oda a Dios de Juan Luis Guerra. I una vegada que l'escoltem, parlarem després de sidealista i d'esnihilista.
Vale.
Exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos, que tú pagaste por mi vida, te ofreciste sacrificio, y no olvidé el alma mía, ninguno de tus beneficios, no, no,
te perdona tus errores,
dime qué más,
y te sana las dolencias,
cómo no,
te rescata de lo oscuro, y te muestra su grandeza.
Home, com, a musiqueta com aquesta fa gust, parlar de filosofia,
sí.
Miquel?
Home, he pensat que potser en algun moment faria falta alguna cosa suau i que ens... No? Perquè a vegades són conceptes i són... parlem de paraules que a vegades costa una mica d'entendre, no?
Està bé, està xula. Per què has posat aquesta cançó?
Per això, perquè parlàvem de Déu i és oda a Déu, no? És oda a una divinitat superior que és la que ens regula el comportament amb aquest segon pensament d'aquesta segona etapa en la que hem dividit la filosofia del món.
Molt bé.
Mira, la tercera, aquí passam ja a la persona idealista. Anam del... quan acaba del Renaixement, més o menys, que el segle XVII, meitat del segle XVII, sí. fins a pràcticament l'actualitat, fins a finals del segle XX, etapa moderna, diríem, després de la revolució industrial, s'engega aquesta gran etapa també, com, que podríem anomenar com a moderna. No? I aquí és on neix la persona, el pensador idealista. Val? El pensador idealista correspon a una idea de pensar romàntica. És a dir, el pensador idealista pensa que les idees poden salvar a l'ésser humà de la seva pròpia naturalesa. La realitat és diferent depenent de qui la pensa, i l'essència de les coses o el principi de tot plegat no el podem conèixer. Bé perquè no té sentit, o bé perquè és atzarós, o perquè es pensa que l'hem d'atendre a coses, ens hem d'ocupar de coses més humanes. Uh-huh. Val? El pensador idealista pensa en el present i en el futur proper. És confrontador i revolucionari, vol canviar les coses a millor. Si abans dèiem que, per exemple, que pensa que la pàtria és una idea ateïsta i és una idea superior, i que, per exemple, la unitat d'Espanya és aquesta idea...
De la filosofia medieval.
D'aquesta filosofia. La idea de revolució, la idea de canviar les coses, podria ser, fent servir el mateix símil polític de l'actualitat a Espanya, podria ser la gent que pensa que té dret a l'autodeterminació a Catalunya. Seria un pensador idealista, val? Que intenta, des de la acció i des del moment, canviar el present i el futur proper.
Vale.
Val? És aquest pensador típic d'aquesta època. És una persona progressista, és una persona que creu en su progrés. Una altra cosa és que s'equivoqui o no, val? Però estem parlant de les creences. Creu en su progrés i creu en el que s'anomena l'estat del benestar. Uh-huh. Val? En su comunitat, en su benestar. Es pensa des d'aquest pensament, mai millor dit, que el millor és l'acció per sobre de la reflexió. Val? No és tant una persona reflexiva ni que posi tot el poder de la raó per damunt, com passava en su primer pensador, sinó que creu que el seu és l'acció, l'acció del moment, per canviar el present i el futur immediat. I són persones molt fidels en els seus principis. Principis també molt poderosos. Uh-huh. Principis ètics, normalment.
Per què posaves abans un límit a les torres bessones que en aquesta filosofia moderna?
Perquè d'alguna forma, segons molts pensadors i filòsofs actuals, es pensa que s'acaba, s'era moderna s'acaba en la caiguda de les torres bessones. La caiguda de les Torres Bessones suposa que marca l'etapa en qüestions històriques i filosòfiques entre l'etapa moderna, aquesta etapa que estem parlant ara, i el postmodernisme. Suposa que d'alguna forma el postmodernisme, que ara en parlarem, comença amb la caiguda de les Torres Bessones. I per tot el que va implicar, i també perquè és el començament d'un nou segle.
Un moment molt important per la reflexió, no?, a partir d'allà.
Sí, un moment molt important i un moment que acaba amb una manera de pensar predominant i en comença una altra. El que passa és que això sempre, com dèiem, no?, òbviament això no passa de la nit al matí, encara hi es marca un aconteixement important com qui fa una senyal dins un llibre. Però, òbviament, les pàgines anteriors i les posteriors encara són molt semblants, però sempre es marca com, de la mateixa forma que la idea de modernitat comença amb la revolució industrial, la idea de postmodernitat comença amb la caiguda de les Torres Bessones, que no va ser poca cosa.
No.
I amb aquesta caiguda de les Torres Bessones és quan, ho dèiem, comença el postmodernisme i comença el que és el pensador, predomina el pensador nihilista. Nihilista és aquell que no li importa res. Nihilista ve del llatí nihil, no res.
Ah.
És aquella persona que no discuteix,
nihilista,
que no li importa. És el pensament postmodern, però que té també, podríem buscar les seves arrels a l'escola cínica de Grècia. És a dir, té unes arrels en un moment en què aquest pensament no era predominant i s'està fent ara predominant.
Vale.
No és una persona nihilista que no creu en les construccions socials de poder, progrés, justícia, Déu, ni tampoc creu en l'existència, en la pròpia existència d'un pensament purament beneficiós. És un descregut de tot, de tota idea, de tot valor humà. Perquè d'alguna forma pensa que tots aquests valors que m'han anomenat, de poder, progrés, justícia, són construccions culturals. El nihilista actual és un esperit lliure, és individualista, és també una víctima d'aquesta societat de consum, podríem dir, o d'aquesta caiguda d'aquella idea moderna de comunitat social i de família.
S'han perdut tots els valors, no?, segons el nihilisme, aquest tipus de personatge.
No existeixen els valors. No s'han perdut perquè no han existit mai. Són construccions socials, culturals, que ha fet l'home per si mateix, però que en realitat no tenen valor. El nihilista acaba amb tot aquest valor, no? Què pot pensar el nihilista? Que no existeix cap finalitat o cap propòsit superior. No creu en res.
Com si la vida no signifiqués ni res important.
Sí, com que no té té una funció predeterminada i simplement és pensa que la seva presència aquí és un procés químic, per exemple, no? Que no té un valor superior que perseguir, no, després de la mort no anirà enlloc, no té més valor que allò que vulguem pensar que té valor.
Que ja no hi ha misticisme.
No hi ha res d'això, val? És un descregut, no creu en res,
sí.
Però no perquè decideixi no creure, sinó simplement perquè no aconsegueix creure. Pensa que, aquesta persona, aquest tipus de pensador, pensa que la realitat que experimenten els humans no existeix com la veiem, val? És una construcció, aquesta dada és important.
Quina llàstima, no?
O no, hi ha grans personatges.
Hi ha moltes persones així ara, quina pena.
Sí. I pensa també que el nihilisme també a vegades és un estat d'ànim. Jo a vegades em converteix en un profund nihilista, no? Que no creus en la justícia moltes vegades. Quan deixes de creure en la justícia, quan deixes de creure en una societat igualitària, quan deixes de creure en valors que fins aquest moment, valors humans, s'han tingut com a molt bons, no? Quan deixes de creure una mica en tot això, et converteixes en nihilista. I és el que li passa també a molts filòsofs amb els temps. I aquests són, bàsicament, aquests quatre principals tipus de pensament que coexisteixen en els nostres dies, però que tenen les arrels posades en aquestes quatre etapes que hem dividit la filosofia del món.
Molt bé, Miquel Costa. No volem perdre la il·lusió i l'esperança de que
no
al món hi hagi alguna cosa més important, no?
Exacte. No ens convertiguem en massa nihilistes.
No volem ser nihilistes. Gràcies, Miquel Costa, per aquest espai. Bon dia.
Gràcies, Mercè.